Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Els oients diuen.
M'uneixo a la pregària de laudes, vespres i completes tot sovint. Visc des de fa anys a Alemanya i gràcies al vostre servei, en directe o al podcast, mantinc més encès el foc de la pregària en connexió amb tants oients. Moltes gràcies i endavant.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Emporta't les millors ofertes d'Hipercor amb les que més estalvies.
Els bolquers Dodot Activity en diversos formats tenen la segona unitat al 50% de descompte. 11 amb 25 euros.
I més de 1.000 articles amb el 70% de descompte en la segona unitat.
Així s'estalvia Hipercor i a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Hi havia una vegada una nena que es deia Clara. Quan arribava l'estiu es preparava amb molta il·lusió la motxilla per marxar de colònia.
Nens i nenes cada any somien ser els protagonistes d'aquesta història. Amb les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, molts infants vulnerables podran fer realitat aquest conte. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen gairebé 2 minuts de 8:15. Salutacions de la Marianela Duarte i el Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat en aquest últim dia del mes d'abril. La direcció de Podem trontolla. El número 3 d'aquest partit emergent, Juan Carlos Monedero, ha dimitit. Ho ha anunciat aquesta mateixa tarda el líder de la formació, Pablo Iglesias, referint-se a ell com a un amic. Monedero, que acabava de tenir un paper fonamental en l'elaboració del programa de Podem, deixa tot un projecte polític que, passi el que passi en les properes cites electorals, entrarà amb força, sens dubte, en els escenaris polítics i parlamentaris d'arreu de l'Estat. Particularment significativa serà la força que el nou partit tingui a finals d'aquest any després de les eleccions generals i si els seus diputats i senadors seran decisius per fer canviar el govern espanyol. Els analistes i els ciutadans en general veuen amb dubtes ara si Podem provocarà el gran terratrèmol polític que algunes enquestes i estudis sociològics pronosticaven en els últims mesos. Per exemple, els resultats a Andalusia, per sota de les expectatives de la nova formació i la millora dels indicadors macroeconòmics, amb un creixement de l'economia que pot arribar al 3% aquest any a tot l'Estat, poden ser factors de contenció d'una pujada que, això sí, serà important, passi el que passi. Potser Podem, això sí, que recull la indignació i el desig de canvi de molta gent, està més preparat que altres partits tradicionals per superar aquestes crisis. Però no sembla que sigui una bona notícia aquesta renúncia de Monedero, controvertit pels seus viatges a Venezuela i per altres raons, de cara al gran moviment que lidera Pablo Iglesias. D'aquest i altres temes parlarem durant els propers minuts. Ens acompanya en Alfons López Tena, dirigent de Solidaritat Catalana per la Independència i notari. Senyor López Tena, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I també és amb nosaltres Xavier Puig d'Ullers, que és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, professor de la Universitat Abat Oliva Seu i també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Senyor Puig d'Ullers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quina opinió els mereix aquesta dimissió de Juan Carlos Monedero i tot el que és la primera crisi, podem dir, important a la direcció de Podem o de Podemos?
Sí, realment sorprenent en el sentit de que comencem amb la crisi abans de començar realment a viure i a participar formalment, no? O sigui, és un anunci, va ser un anunci d'un partit amb unes expectatives grans, aprofitant unes circumstàncies de país, de crisi, i era un nou missatge. Però que de mica en mica, en el moment que es va perfilant, encara no ha tocat poder, encara no ha començat, però comença a ensenyar els d'alerta de que alguna cosa no funciona. És a dir, el pas de la teoria a la pràctica és complicat. Han demostrat que tenen teoria, però de moment costa arribar a la pràctica. I aquest, que era, en el fons, crec que era el secretari de programa, per tant, un càrrec important, se'n va dient que no està d'acord en les formes en les quals el partit s'està preparant per arribar a poder realment executar el seu programa.
De fet, recordem que hores abans d'anunciar-se aquesta dimissió, el mateix Monedero havia criticat la deriva del partit de Podem, fins i tot assegurant que es començava a semblar als partits tradicionals, allò que els dirigents diuen la casta, referint-se al PP i al PSOE.
Jo crec que això hem de fer una anàlisi, diguem-ne, més de fons. És a dir, de què és Podemos? I Podemos és un grup, inicialment un grup reduït, de professors de la Universitat Autònoma de Madrid, en matèria de la Universitat de Complutense, perdó, en polítiques, finançats, promoguts, etc., pel chavisme i pels diners de Chávez a Venezuela, assessors del govern de Venezuela, i amb tota una teorització al darrere, molt interessant, que a mi, com aquesta cosa m'agrada, doncs, em feia gràcia, d'allò del significant flotant, del significant buit, i etc., que no entrarem ara, perquè si no ja... però el cas és que, quin era el seu projecte? El seu projecte era allò de tomar por asalto el cielo. Expressió literal. El cielo se toma por asalto, no se toma por consenso. I, per tant, anaria una presa directa, total del poder, immediatament. Model Chávez de Venezuela. O model Kirchner, Argentina, que és un altre inspirador d'aquestes figures.
Intentant passar per les urnes, sí. Passaran no, per
clar,
les urnes...
És clar. Sí, tot això passant per les urnes. Evidentment, no els estic dient que no. Ara, què ha passat? I tot això, per altra banda, capitalitzant una mobilització ciutadana de malestar, el 15M, en definitiva, de malestar d'una situació sense definir aquest malestar. Però, per part seva, amb un contingut molt d'extrema esquerra, molt de comunisme clàssic, molt d'autoritari i molt d'antidemocràcia. Què ha passat? Que ara ja es veu que no tomaran el cielo por asalto. Les eleccions d'Andalusia, que eren un bon principi, podien tenir millor, han tingut 15 diputats sobre Santur, que per ser un primer partit que comença, doncs està molt bé, però això és tot. Uh-huh. Només han guanyat les eleccions, sinó per majoria absoluta a Cádiz, que la situació de Cádiz és d'aquestes en les quals n'hi ha pues, una taxa d'atur com del 35 o el 40%, una taxa de com un 30% de la gent de laboral amb incapacitat laboral permanent per aquestes coses de la reconversió en el seu moment. És a dir, un cas que difícilment s'hi produeix en la resta d'Espanya i que no es produeix a Catalunya.
És a dir, que baixen una mica del núvol, potser.
I per tant, ara el que es troben és amb una altra cosa. És amb que, per altra banda, ells van ser unes eleccions europees que no ens enganyem, a ningú li importen gaire, i en els quals no es decideix cap mena de govern. Es decideix una mena de lloc en el qual van 700 i pico homes i dones a xerrar, bàsicament, perquè és un Parlament que no té ni capacitat legislativa. Ara, quan ja arriba el moment de governar, pues ja és una altra cosa. El programa de Podemos és impossible d'aplicar si no es té majoria absoluta. I aquesta majoria absoluta veuen que no hi arribarà. Conseqüència d'això, la divisió entre dos sectors, si jo estava mirant aquí alguns dels que estan allà dintre, que són grups, grups comunistes clàssics, trotskistes, comunistes, anticapitalistes, etc., que el plantejament era la de què fem? Continuem en la mateixa línia i, per tant, reivindiquem la democràcia interna, que, per altra banda, s'havia arranat a efectes de crear una direcció hipercentralitzada i una absoluta projecció en el líder. Uh-huh. Aquest model leninista, stalinista, Chávez, teoritzat, per altra banda, per l'extrema esquerra francesa, i que aquí també ho tenim en Ada Colau. Tot es projecta cap a una cara, tot es projecta cap a un líder, el líder és el que tot ho supera.
De fet, les eleccions... Ha aconseguit aterrar a Barcelona.
No, és que, té, és que, té, no, és que Ada Colau és Podemos.
Sí.
És que Ada Colau és Podemos.
De fet, té el suport d'alguns sectors...
No, no, i és Podemos, és Podemos. Sí. I el procés constituent està en la Comissió Executiva Espanyola, Nacional, de Podemos. Gent que es presenta també la seva candidatura. És a dir, estem parlant del mateix fenomen. Per això venen també aquestes mateixes manifestacions. El cartell electoral... Perdó, la papereta electoral en les eleccions europees era la cara de Pablo Iglesias. La papereta electoral en les eleccions municipals de Barcelona serà la cara d'Ada Colau. Això aquí no ho ha fet ni el president Pujol. Per dir, era una persona que tenia clarament un gran carisma de projecció externa. Què vull dir amb això? Amb la divisió entre els de democràcia interna, assemblearisme i anar construint a poc, i els que diuen, no, és que a efectes de tenir vots i de poder arribar al govern, després ja veurem què fem, el missatge s'ha de moderar. Hem de fer un missatge més moderat, ja no podem establir, ja no podem dir aquestes coses, ja no podem fer això, perquè llavors la gent, comunisme, no vota.
I, clar...
Al davant d'això, el diguem-ne que els... Seria Errejón, si fa no fa, el representant d'aquesta segona línia, la de anem-nos cap al centre, i seria Monedero el representant de l'altra línia, la de... I Pablo Iglesias està, si fa no fa, entre les dos, dient centralitat no és centrismo, i coses d'aquesta mena. I una altra cosa...
És un intel·lectual de la política, el senyor Pablo Iglesias.
Tots tres ho són. I un últim punt, i és que, és clar, també n'hi ha una altra cosa, i és el fracàs de Syriza a Grècia. Syriza a Grècia, aconseguit...
Fracassa de la gestió de govern.
Absoluta, sí. I a partir d'aquest moment el resultat és que ni ha aconseguit res del que volia Europa i, a més, l'últim anunci que ha fet és que va fer una amnistia fiscal exactament igual que Rajoy i que Montoro.
Clar.
Llavors, clar, a banda d'això, tenim a Podemos en crisi. Cosa de la qual jo me n'alegro molt, eh?
Bé, en tot cas...
Perquè sóc partidari de la democràcia i de la pluralitat.
Són lliures vostès, evidentment, de criticar Podem o d'elogiar efectes positius. Una qüestió, com creuen que evolucionarà el fenomen Podem a partir d'ara, també tenint en compte que és un partit que bé, que passi el que passi, traurà vots. Veurem què passa, per exemple, a Catalunya el 27 de setembre, i també que és un partit que amb el seu assemblearisme, encara que alguns, segons el senyor López Tena, se'l vulgui encarregar, ha aconseguit superar crisis, ha aconseguit exhibir amb naturalitat, podem dir-ho així, les crisis internes, les discrepàncies, és a dir, volen una mica donar una lliçó de democràcia interna.
No, però no és el cas, eh? És a dir, les crítiques justament són totes les contràries, les que s'ha convertit en tot el contrari. S'ha convertit en el que els famosos círculos no funcionen. Llavors, Catalunya és diferent en aquest sentit, perquè és un mapa polític molt més plural, i ahir un partit relativament reduït pot tenir una gran incidència. A Espanya vol dir que no tenen res a fer, és a dir, en el joc. Perquè, a més, hi ha una altra cosa, i és que Podemos va ser molt promogut per raons que no venen al cas, però vaja, per determinades televisions, la del senyor Lara, i en Pau descansi, i la del senyor Roures, i a partir d'un moment determinat, quan ja el PP i el PSOE han començat a veure que això els podia fer nosa, llavors han llançat una altra novetat, que és Ciudadanos. Amb la qual cosa, aquest vot de dir, home, els de sempre no m'agraden, però el que tampoc vull és realment a l'aventura d'establir aquí el fracàs de Grècia o el fracàs de Venezuela.
Llavors es divideix
llavors,
més aquest vot crític...
Cap a Ciudadanos.
Entre Ciutadans
per tant, i Podem. A Espanya jo crec que ja no tenen res a fer. A Catalunya no. És un altre tema, que li deixo...
Vaja, li deixo el més complicat. No, però sobre Catalunya o sobre Espanya, sobre el fenomen Podem en general.
Sí, no, estic d'acord amb això, que aquesta tercera pota, que seria Ciutadans, pot... o aunar aquest descontent general que pot haver-hi en la política i les crisis dels dos altres dos partits, PP i PSOE, no? Vull dir, aquest vot alternatiu, UPyD, sembla que ja també ja està fora de joc en aquests moments i que pot sortir per aquí, no? Realment, els dos exemples gràfics per la gent, Grècia i Venezuela, no són gens atractius. Grècia ha fallat i Venezuela no és gens atractiu en general per la gent, no? La crítica, per tant, poca cosa. Aquí a Catalunya és diferent. I Barcelona, concretament, també realment han pogut segurament superar una mica la crisi d'Iniciativa i tot aquest complex que està creat en procés constituent, Iniciativa, Verds i tot això, Podemos, que queda molt dissimulat. O sigui, la gent al final ja no se'n recorda, però l'Ada Colau ho ha personalitzat molt, no?
De fet, aquesta Podem no es presenta, no es presenta tot arreu a les municipals, pròpiament. Va fent coalicions en algunes ciutats i pobles.
Sí, i en algunes, per exemple, a Badalona es presenta també amb Iniciativa i amb les CUP.
Sí, sí, però vull dir que
és
no.
És una unió diferent. En canvi, les CUPs aquí sí que han tingut força èxit, no?
De fet, van néixer al Maresme en el context municipal. La CUP tenia una vocació municipalista.
Hi ha moltes poblacions sud i el nom de CUP o noves agrupacions de ciutadans, noms diversos, van sortint, especialment en pobles determinats van tenint èxit, no? No ho crec tampoc que arribin a cap de cartell important, a cap ciutat important, no obstant.
Ja que... No, però llavors es planteja una cosa, i és que en un, és la de fins a quin punt aquest Podemos, amb les seves marques blanques a Catalunya, poden ser decisius a efectes de formar, diguem-ne, tripartits a l'Ajuntament de Barcelona i al propi Parlament de Catalunya a efectes de desplaçar a Convergència i Unió del govern i formar nous tripartits amb Esquerra, amb Iniciativa, en el cas de que es presenti el seu compte, amb el propi PSC, etcètera, etcètera.
Entraríem en allò que es diu un nou eix ideològic, perquè a Catalunya la situació del procés sobiranista desplaçava una mica l'eix ideològic i prioritzava l'eix nacional, l'eix de país.
Clar, és que aquí hi ha un tema important, i és que que és el tema de fons, és a dir, un tema com la independència, no el sobiranisme, sinó la independència, per la seva pròpia naturalesa, tot arreu que s'aconsegui la independència d'un país, és perquè la independència no té un color. La independència és l'aspiració de la majoria d'una societat en la qual la majoria d'aquella societat projecta que amb un estat independent podran fer millor el projecte que cadascú té. Després ja d'una manera absolutament legítima. Clar, això suposa que si aparquen les preferències ideològiques i socials a efectes d'aconseguir la independència. Tenint en compte, a més, que a l'Ajuntament de Barcelona o a la Generalitat de Catalunya la possibilitat de fer polítiques socials o antisocials és molt reduïda, tenint en compte que és una comunitat autònoma escanyada. Clar, si això ara tornem una altra vegada a parlar en verd temes purament ideològics, doncs és com si tornéssim al kindergarten, o sigui, a la llar d'infants, d'uns infants que es barallen per unes competències que no tenen, per uns diners que no tenen i per una capacitat d'exercir el poder que no tenen. A Espanya és molt lògic que sigui així, perquè a Espanya sí que les mesures de Podemos es poden aplicar. Ara, a Catalunya, no es poden aplicar.
Bé, senyors, sí, perdoni, no, senyor Puigdemont, breument.
Els noms en el moment de sortir, la propaganda que havien tingut prèviament pels programes de televisió i tot això del Pau Iglesias, aquí el cap de carrer no l'ha tingut. La mateixa Ada Colau va tenir el seu moment de glòria amb el temps aquell de les qüestions de
la plataforma d'afectats per la hipoteca, sí.
Molt criticada per les persones que participaven, és a dir, els tècnics de la matèria l'apartaven i no volien saber res.
Però també elogiada socialment en molts àmbits.
Bueno, sí, jaleada, jo diria, més que d'això, però que en canvi ja no aporta res de nou. És a dir, és un nom però amb poc contingut. I en el moment que comença a parlar es comença a veure la buidor i que no hi ha base per darrere, no? És a dir, que és un cap una mica feble realment per atraure al final el vot.
Però atenció, que Ada Colau, al capdavant de guanyar en Barcelona, algunes enquestes li donen una...
Li donen que està quedant d'acord el primer... No, però no m'estranya per una raó, És a dir, jo no estic d'acord amb aquesta percepció per una raó, perquè els mitjans catalans estan permanentment promovent i traient. Li dono una dada. La setmana passada, la Corporació Catalana, és a dir, Catalunya Ràdio i TV3, que són mitjans públics, a Podemos i Procés Constituent li van donar en total 120 més 45, 165 minuts. A Solidaritat li van donar 7. Quan ni Podemos ni Procés Constituent tenen presència ni parlamentària ni municipal, cosa que Solidaritat sí. D'altra cosa, representació de l'Ajuntament de Barcelona amb reagrupament. Llavors, sí que hi ha hagut aquesta contínua promoció. Contínua promoció de Teresa Forcades, amb programes en hora de prime time, en televisió, en TV3, en 8TV, amb Teresa Forcades, a la pròpia Ada Colau, per una raó o per una altra, etc etc. És a dir, també són un fenomen de llançament televisiu.
Sí, no, vale. Sí, sí. O sigui,
en tot cas, aquí són les qüestions aquestes que podem analitzar, dient qui ho alimenta més, la mateixa societat o l'estratègia d'aquests moviments?
Miri, mitjans de comunicació...
Com Lluís Foix acaba de publicar un article en el seu blog en el qual parla d'aquells melindros del, d'aquests melindros del Partit dels Tarongers, i ja deia, no, claro, en aquell moment el control polític dels mitjans de comunicació públics i privats era molt alt. Tal, més o menys, tal com és ara. O sigui, no se surt a TV3, a Catalunya Ràdio, ni a RAC, ni a 8TV, sense que hi hagi un vistiplau, o com a mínim que no hi hagi un veto, per part de la plaça de Sant Jaume. No s'enganyi.
Senyors, falta una setmana, tot just perquè comenci la campanya electoral per a les municipals. Serà d'aquesta mitjanit en uns 8 dies. Què creuen que pot passar a Barcelona, ja que ha sortit el tema Ada Colau? Serà un frec a frec entre guanyem Barcelona i Convergència i Unió? Hi haurà més fragmentació? És difícil saber-ho ara, però bé.
Realment és difícil saber-ho, no? Vull dir...
Es recuperarà fàcil. El PSC també pot ser una possibilitat.
No sé, el PSC té... Ara sí que hem de comptar, crec, amb una pujada forta de Ciudadanos, que també té el mateix caràcter, que és el de dir aquells que estan en contra de... que estan descontents, però que allà tenen una opció nova. I, per altra banda, també una altra cosa que li indica Xavier Trias, i és que ell considera que la qüestió de la independència li perjudica.
Ho ha dit alguna vegada últimament.
Li perjudica. I, conseqüència d'això, doncs, es poden trobar amb la paradoxa de gent que perdi vots, que és el que està tant pel flanc. Per exemple, ara Convergència i Unió Barcelona s'ha negat a signar el document, el manifest de l'ANC, cosa que ha signat en altres municipis, però Barcelona s'ha negat. Llavors es pot trobar en que perdi vots pel flanc independentista i que perdi també vots pel altre flanc, perquè se'n vagin cap a Ciudadanos. Les enquestes estan a frec, però en tot cas a un nivell misèrrim, a un nivell de 10 sobre 41,
Sí, sí, pot sortir un alcalde amb 10 diputats, potser, o 11 diputats. Sí.
Això és el que sembla, que l'alcalde, no, evidentment, no tindrà la majoria i tindrà menys dels que té ara, no? que tampoc té majoria. No?
Clar, però la qüestió aquí decisiva serà cosa que el senyor Bosch i Esquerra es neguen a dir, és si faran alcaldessa a la Colau i faran fora a Convergència i al senyor Trias.
Potser valoraran el criteri de la llista més votada, que es té molt en compte en els
ajuntaments. Sí, però estem parlant de Barcelona. I això de la llista més votada... A veure, o sigui, estem parlant de... A veure, no, amb tots els respectes, no és el mateix la capacitat en tots els sentits, econòmica i de gestió, que té Barcelona a la que pugui tenir un municipi de 200 habitants. I a banda, a Barcelona la gent sí que vota fonamentalment no per les persones, sinó per el criteri general. Llavors, comptant que la CUP ara previsiblement queda fora, es formarà un nou tripartit al voltant de la Colau.
El que passa que això pot tenir transcendència al 27-S. És a dir, serà pro-independentisme o pro no. És a dir, votant a Colau vol dir no a la independència.
Tot i que ella s'ha manifestat...
Bona tarda, Trias, tampoc és que sigui... Sí, ja ens entenem.
Trias és Convergència.
Sí, esclar.
És a dir, que ara no. Serà... I això, Esquerra, apoyarà Convergència o apoyarà a de Colau?
Potser l'escenari pot ser molt interessant.
Tot, no?
I potser...
Sí, tornem a l'escenari que la Generalitat es va produir l'any 2003 i després l'any 2007. O sigui, aquell
que
en el qual...
Esquerra té la possibilitat de pactar...
Esquerra, què fa, president d'Artur Mas o a Montilla?
O a Maragall, en el seu moment.
Doncs sí. Ara el mateix. O sigui, Esquerra farà alcalde i prioritzarà com a conseqüència... en fi, el seu plantejament general sobre aquestes matèries del procés, amb Convergència i Unió, etcètera, o, en canvi, tornarà a la línia de Som d'Esquerres?
Bé, avui hem començat amb molta política a la tertúlia, se'ns ha allargat, però vaja, em sembla que era interessant. Avui compartim el mirador de l'actualitat, recordem-ho, amb el dirigent de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, i amb l'advocat i professor de la Universitat Abat Oliva Seu, Xavier Puigdollers. Esquerra ha acordat amb Convergència i Unió aturar el Consorci Sanitari de Lleida fins que no s'arribi a un consens amb el territori. Més enllà de la temàtica, que si volen poden comentar breument, era molt important aquesta votació perquè semblava que CiU es quedava en minoria. Finalment hi ha hagut aquest acord. Podem dir que in extremis, no sé.
És més cosmètica que una altra cosa, eh? És a dir, l'acord ha estat...
Aturar-ho fins a nova...
Ha estat... No, ben bé. L'acord ha estat la de votar en contra de la reprovació del conseller de Sanitat i, a canvi d'això, que Convergència estigués d'acord en dir que es farà un informe sobre les al·legacions que s'han rebut. Això és tot. Perquè la de que s'havia d'aconseguir un consens en el territori, això ja ho van votar fa 2 mesos, per ahir. I tot i així ha continuat endavant. Perquè, d'altra cosa, perquè n'hi ha una cosa, és que la cultura política catalana és molt curiosa. Tot allò que aprova el Parlament, entès. No vincula el govern, ni el vincula d'una manera jurídica, ni cap govern de la Generalitat entès que li vincules políticament, de manera que en el Parlament ja poden votar el que vulguin, que després el govern continua fent el que li plau.
Les lleis sí, els projectes
de llei... Les lleis sí, però tot allò que són mocions, resolucions...
Certament. Sí,
etcètera, etcètera, no?
El que passa també aquí entrava una mica el joc de Junts o no, amb Esquerra i Convergència.
Després del que havia dit Artur Mas ara fa uns dies, sobre la data electoral...
He d'evitar el vot negatiu d'Esquerra, no? Per tant, bueno,
el simbolisme que tenia
simbolisme,
això.
I per tant, continuem públicament units per l'altre, no?
Mm-hmm. Bé,
jo dic que era més simbòlic que una altra cosa, no? Aquesta,
aquest dic que en la partida hi ha diversos peons i tots es mouen alhora, no?
El tema de la sanitat, certament, a nivell polític i social, és matèria sensible. Tenim aquesta setmana com a notícia important el cas Innova. Avui doncs, s'ha decretat llibertat amb càrrecs per a dos dels detinguts a Reus i sembla que el tema aquest del cas Innova ha generat algunes discussions polítiques o tensions latents, no sé. Ahir Artur Mas doncs, fins i tot desafiant a un debat, sí, si volen debatre ho debatrem, en tenim ganes, va dir.
Jo és que molt em temo que això ho tinguem que debatre, però en un jutge penal, com va la cosa. És a dir, s'estan, cada vegada més estan detenint-se, estan obtenint-se més documentació, perquè és un cas clar de corrupció i d'aprofitament del sector públic en benefici privat. Amb la qual cosa el que va fer ahir Artur Mas en realitat va dir, bé, si volen llançar-nos, perquè no oblidem que la detinguda ara ha estat la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus de Convergència i Unió. Uh-huh. I que el senyor Prat estava nomenat pel tripartit, però mantingut per Convergència i Unió. Llavors el que ha fet el senyor Mas és dir, bé, si volen llançar això, doncs ja serà el ventilador. També veurem el que vostès han fet anteriorment. Uh-huh. No sé si amb això el que vol el senyor Mas proposava la transparència o el que proposava era el pacte mafiós de tots callats. Uh-huh. Allò que en deia Pujol de no serrem la branca, que si no caurem tots.
Sí, sí. O allò del 3% en aquell famós debat.
Però el cas és que la història ja està en un jutge penal d'una manera molt avançada. Ja hi ha hagut detencions importants, fiances importants, i l'investigació cada vegada estan sortint més coses.
I què és, en essència, aquest cas, des del punt de vista doncs, de gestió política, d'uns diners... Que...
Sí, enriquir-se de... És a dir, per exemple...
La història
de sempre. És a dir, vostè té el control de l'administració pública, llavors fa un consorci en la qual entren determinades empreses privades formades pel seu cunyat, el seu gendre, la seva dona, amics i coneguts, metges que estan allà, que per altra banda vostè li paguen pel darrere unes quantitats. Posem per cas. Una de les coses que ara recordo de que ara el jutge ha ordenat la detenció era perquè el servei de sanitari, el servei d'ambulàncies es va adjudicar per un preu com 3 vegades superior al que després... I amb aquest preu 3 vegades superior pagat amb diners públics, aquesta empresa adjudicatària dels serveis d'ambulàncies es dedicava a repartir diners als que li donaven aquests serveis.
Sí, aquí també...
Això tan trist i tan...
Sí, sí. Aquí també pot haver-hi un sistema de model de gestió pública. És a dir, funciona amb les normes de l'administració o constituïm empreses públiques de caràcter mercantil i que, per tant, es regeixen segons la legislació mercantil. I, per tant, les normes de control i de rendiment de comptes són diferents. Aleshores, aquesta situació mixta entre de l'administració i l'empresa privada al final no acaba de funcionar per aquest control i que pot permetre, si és que al final es demostra que hi havia aquí abús i corrupció, doncs coses estranyes.
Clar, és que el problema és
que no es visualitza.
Una cosa és que la gestió pugui ser de vegades més eficaç d'aquesta manera. No ho discuteixo, seria un tema molt llarg de dir. Però, clar, el problema és que s'està agafant la privatització o la gestió empresarial d'un servei públic com una simple forma de posar mal a la caixa. Per dir
però,
les coses clares.
Si realment l'empresa privada és més àgil que la pública, modifiquem la normativa pública perquè pugui funcionar àgilment. No?
Sí, però és que hi ha una diferència. Clar, sí, però és que aquí hi ha una diferència fonamental, i és que en una empresa privada n'hi ha uns socis que vigilen. Uh-huh. O sigui, robar es pot fer a tot arreu, però n'hi ha uns socis que vigilen que no el robin. en una empresa pública que és el que vigila que no robin.
Per tant, és la perversió del sistema.
No, però això és el dret administratiu.
Però això està el dret administratiu.
Amb unes rigideses per evitar que es robi. Què passa? Que si llavors
dius... S'ha de millorar, aquests
controls. No, és que és difícil, perquè dius, no, és que traiem controls perquè sigui més àgil, fantàstic. Pues llavors no hi ha ningú que estigui vigilant, perquè no n'hi ha accionistes, no n'hi ha socis.
Però has constituït l'empresa privada en capital públic, per tant, has tret els socis. L'únic soci és l'administració. Per tant, no hi ha control.
Molt bé, llavors, de què es tracta, llavors? Et compres l'administració i ja està, resolt el problema. Per això acaba la corrupció.
Per tant, és la perversió del sistema. Sí. Vull dir que no, és el que no pot ser.
En el minut i mig que ens queda, senyors, els proposo una breu reflexió sobre què pot fer la comunitat internacional al Nepal, un país que està ara mateix en situació de caos, amb més de 5.500 morts, segons les últimes dades, pujarà més la xifra de víctimes, i crides a l'ajuda econòmica i material. És difícil saber què es pot fer.
Jo que Nepal és un país que el conec, i tinc amics allà. Sí, i a més tinc amics allà. Clar, això és un país que està en una situació de transició, perquè recordem que era una monarquia, va haver un aixecament guerriller maoista, es van arribar a uns acords de pau, no fa gaire, farà com uns 4 o 5 anys aproximadament, s'estava reconvertint cap a un sistema constitucional democràtic, i ara caeu aquesta... I econòmicament estava tirant endavant, eh? O sigui, es veia. Kathmandú, vaig estar precisament l'estiu passat, i a Kathmandú es notava que n'hi havia, que estava molt millor la situació que la feia 10 anys o 20 anys enrere. Clar, és que aquesta terratrèmol, jo he llegit que la pèrdua econòmica supera el PIB del país.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, és evidentment que cal ajuda, però jo crec que cal ajuda no tant econòmica, que també, sinó sobretot ajuda de gestió, d'actuació i de funcionament de l'administració pública, perquè és una administració pública molt feble.
D'acord, sí, fa-se les paraules.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, la solidaritat internacional ha de funcionar sense intentar cobrar els interessos, que aquest és el problema greu.